L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més. Molt cordial la salutació d'un servidor, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que en clau local i sempre des de la particular perspectiva que ens ofereixen els diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a MUTE, cada dia arribats en este punt horari us oferim. Som a dijous, som a 4 de juliol i un dia més ens disposem a apropar-vos el pols informatiu del territori. Ho fem com sempre, introduint a ritme de titulars els temes a tractar. Un informatiu que avui encetarem parlant d'Arrossaires del Delta, que invertix 1 milió d'euros en una planta envasadora per a Nomen. Avui també coneixerem que la Terra Alta manté un dels índexs més baixos de municipis per la independència. Les condicions climàtiques dels últims mesos han fet caure el nombre de parelles de flamencs nidificants al Delta de l'Ebre. I també coneixerem aquesta iniciativa sobre alimentació saludable que es promou a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Des d'Alcanar destacarem els cursos que organitza la Regidoria d'Acció Social i Educació, cursos sobre informàtica, sobre xarxes socials o sobre tècniques de venda que s'impulsen dins el marc del programa Nous Temps, Nous Reptes. Anirem a l'Ametlla de Mar. La regidoria de festes ja té tancat el calendari de projeccions del cicle de cinema a la fresca, enguany com a novetat amb pel·lícules, també en versió original. I a Santa Bàrbara ja escalfen motors de cara a les properes festes majors. Aquest dissabte, dia 6 de juliol, es celebrarà la Festa Revival, que com cada any organitza el Club de Futbol Santa Bàrbara. I acabarem comentant qüestions esportives, parlant dels caps de setmana d'activitat esportiva que per en aquest estiu preparen a l'Ametlla de Mar. Temes i qüestions que avui tractarem en aquesta nova edició de l'informatiu EMUTE i que, si us interessen, de seguida comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el nostre temps d'informació avui amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars i parlant d'Arrossaires del Delta, que invertix 1 milió d'euros en una planta envasadora per a Nomen. Des de Ràdio Delta i en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre, que l'any passat va adquirir la marca Nomen per 40 milions, segueix immersa en el seu pla de creixement durant aquest 2013 i ha invertit 1 milió d'euros a una nova planta envasadora de 660 metres quadrats amb 12 màquines i una capacitat de producció total de 10.000 quilos l'hora. La nova planta està centrada en la fabricació de diferents productes per a la marca Nomen, com arròs, puré de patates, farines i sèmoles de blat i arròs. La planta va ser inaugurada el passat divendres pel conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, qui va felicitar la cooperativa per la internacionalització cada vegada més del producte, Josep Maria Pelegrí.
Me'n congratulo i personalment he estat testimoni i en la mesura que hem pogut doncs, també hem participat doncs, en aquesta operació. Una operació que avui, al cap de 8 mesos, esdevé una operació d'èxit. Per què esdevé una operació d'èxit? Perquè s'ha sabut aprofitar una oportunitat que no era fàcil, una oportunitat que els comportava un respecte molt important al que són el que eren Arrossaires, no? El que són, el que segueixen sent des del punt de vista de la viabilitat d'una nova incorporació, d'una marca amb un prestigi, amb una solvència doncs, molt important a nivell espanyol, però també a nivell internacional. Jo crec que aquesta capacitat de saber aprofitar aquesta oportunitat dona una garantia i una viabilitat de futur i d'estabilitat des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de la producció el que són els arrossaires de l'Ebre. No? Per tant, que en aquest territori també s'hagi sapigut agafar i aprofitar aquesta oportunitat, sincerament crec que és una actitud intel·ligent.
La cooperativa Arrossaires del Delta, una de les empreses de referència al mercat nacional de l'arròs amb marques com Nomen, Bayo i Segadors, ha tingut un creixement significatiu i destacable. Ara mateix té una quota d'exportació del 20% i en 2 anys espera superar el 40%. Per això treballa per entrar a mercats emergents com ho és Orient Mitjà. La cooperativa compta en l'actualitat amb una plantilla de 89 treballadors, produeix uns 50 milions de tones d'arròs i aquest 2012 va facturar prop de 29 milions d'euros.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de qüestions de l'àmbit polític i referint-nos a la Terra Alta, comarca que manté un dels índexs més baixos dels municipis per la independència a Catalunya. Amb Arnes, Batea, Gandesa i El Pinell, el 33% dels ajuntaments de la Terra Alta estan adherits a l'Associació de Municipis per la Independència. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec. La notícia surt publicada al portal digital La Marfanta i és que, segons les dades del mapa d'implantació de l'AMI, es tracta dels ajuntaments d'Arnes, Batea, Gandesa i el Pinell de Brai, tot i que a la Terra Alta també el Consell Comarcal forma part de l'Associació Sobiranista. En el cas del Baix Ebre, el percentatge de municipis adherits puja un 79%, mentre que a la Ribera d'Ebre la xifra assoleix el 71%. En el cas del Montsià, el percentatge dels consistoris que s'han sumat a l'AMI és del 67%. Per tant, el 33% de la Terra Alta és un dels percentatges més baixos de Catalunya, sense comptar el cas del Barcelonès i la Vall d'Aran, on el percentatge és del 0%. Tot i així, els quatre municipis de la Terra Alta adherits a l'Associació de Municipis per la Independència inclouen el 54% de la població de la comarca, una xifra que, de totes maneres, queda lluny dels percentatges assolits en comarques com el Baix Ebre o el Montsià, on la població dels municipis per la independència assoleix el 97 i el 92 respectivament. El regidor republicà d'Arnes, Francesc Martínez, que també és una de les cares visibles de l'Assemblea Nacional Catalana a la Terra Alta, assenyalava que es tracta d'una comarca complicada, ja que hi ha alguns ajuntaments governats per CiU que podrien adherir-se a l'AMI, però que encara no s'han sumat als municipis per la independència. Arnes va ser el primer municipi de la Terra Alta en adherir-se a l'AMI. Durant una entrevista a l'informatiu matinal del Canal 21 Ebre, Martínez explicava també que el govern municipal de CiU i l'oposició d'Esquerra es van posar ràpidament d'acord perquè l'Ajuntament d'Arnes se sumés al moviment independentista. De fet, per al proper dia 28 de juliol, l'endemà d'acabar la festa major del poble, s'ha previst un acte conjunt al mercat municipal d'Arnes amb la participació confirmada de Josep Rull, de Convergència, Marta Rovira d'Esquerra, Pep Riera de l'Assemblea Nacional Catalana i Rita Marzoa d'Òmnium Cultural. D'altra banda, Martínez donava també més detalls sobre la cadena humana per la independència que l'Assemblea Nacional Catalana està promovent entre Caseres i Calaceit per al proper 24 d'agost. En aquest sentit, assenyalava que la preparació de l'acte serà més complexa que en d'altres casos, ja que caldrà tramitar els permisos amb l'Ajuntament de Calaceit i amb la Guàrdia Civil, ja que la cadena humana trepitjarà territori aragonès. Segons concretava, l'objectiu és unir els dos marges del riu Algars i reivindicar que la llengua que es parla als pobles del Matarranya i a la resta és el català i no pas el polèmic La Pau.
Gràcies, Tere. Continuem parlant ara de qüestions mediambientals. Per fer-ho, ens fixem en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual les condicions meteorològiques d'aquest hivern, amb un gener especialment ventós i les temperatures relativament fredes d'aquesta primavera, explicarien en bona mesura el dràstic descens en el nombre de parelles de flamencs nidificants al Delta de l'Ebre en aquesta campanya. Segons el recompte de nius efectuats mitjançant un vol fotogràfic a gran altura amb el suport de la unitat aèria del cos de agents rurals, s'ha detectat una colònia reproductora al delta de 609 parelles, lluny d'entre les 2 i 3.000 dels últims anys. Un descens amb retards afegits en el cicle de reproducció que també s'ha observat en d'altres punts de la Mediterrània i que no hauria de condicionar campanyes posteriors. Tal com anteriorment comentàvem, el tècnic de l'àrea de conservació i recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Toni Curcó, atribueix a les condicions meteorològiques de l'hivern i la primavera el descens del nombre de parelles reproductores de flamencs.
Nosaltres ho tendim a atribuir a les condicions una mica especials meteorològiques que hem tingut. Sobretot un gener que va ser molt ventós i hem acabat una primavera que les condicions, sobretot de temperatura, han sigut relativament baixes. No? Llavors, bueno, segurament potser no han trobat les condicions adequades, potser relacionat amb l'animal i amb aquesta espècie. Llavors, bueno, molts d'aquests flamencs segurament, això s'haurà de comprovar en base a les lectures de les anelles, s'han anat a Fontellipera, que és un lloc d'enguany d'un rècord excepcional de parelles reproductores. Allà hauran trobat les condicions adequades i s'han quedat. No? El flamenc és una espècie molt habitual a viure en medis molt, molt fluctuants. Llavors, el que és, si mirem una mica la biologia natural d'aquesta espècie, el que és realment excepcional és que criïn fins i tot cada any, no? Que normalment poden criar i no li passa res a nivell de la població pocs anys, cada 10 anys, per exemple, no? Perquè amb això no tenim molta temor de que pugui afectar a l'espècie en general i concretament al de Calebre.
Curcó considera que el fet que es tracte d'un fenomen natural no associat habitualment al lloc de reproducció, aquest descens no hauria de tindre conseqüències futures en la colònia reproductora.
Esperem que no, perquè a més, és a dir, una cosa hagués estat diferent si hagués sigut una cosa entre cometes més traumàtica, en el sentit de que hagués hagut doncs, una afectació de tipus humà, com hagués pogut ser una avioneta que hagués passat massa baixa o una entrada de predadors, que llavors sí que crea a vegades, ja dic, entre cometes un trauma i potser sí que tenen més dificultats els anys venides de tornar-se a instal·lar. Però si són tres condicions naturals que no han estat associades al lloc on crien, és a dir, a la tora o al dic, sinó que a les condicions del medi, doncs esperem que no tingui cap afecció en el futur, això.
Amb la prospecció feta, els tècnics del Parc Natural ja han avançat que el nombre de polls que arribarà a volar serà enguany baix. Aquest fet, juntament amb l'emplaçament actual de la colònia, en un dic de les Salines, bastant allunyat de l'espai on habitualment es fan les tasques d'anellament, ha aconsellat que enguany no es realitzi aquesta diada per anellar els nous polls.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim parlant ara d'un dels centres sanitaris de referència al nostre territori, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que promou a través d'aquesta iniciativa que us presentem l'alimentació saludable. El centre hospitalari rep l'acreditació AMET, que promou l'alimentació mediterrània i l'activitat física en el seu menjador laboral i cafeteria. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
AMET és un projecte liderat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASCAT, que compta amb la col·laboració dels ajuntaments, dels consells comarcals i els gremis de restauració, i que identifica i acredita els establiments que ofereixen opcions d'alimentació mediterrània i d'oci actiu per als seus usuaris, a més de disposar d'unes correctes condicions higiénico-sanitàries. A partir d'una revisió dels menús i d'una adaptació als criteris proposats, es garanteix una oferta gastronòmica que es basa en l'ús d'oli d'oliva, l'abundància de verdures, hortalisses, llegums, fruita fresca, peixos i carns magres i la inclusió de productes integrals. El passat dimecres es va fer l'entrega d'aquesta acreditació i va comptar amb la presència del senyor Salvador Palleja, el director de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, també el director de l'Agència de Salut Pública a les Terres de l'Ebre i el director per a Tarragona i les Terres de l'Ebre de la UTEM Arcasa Clece. Gràcies al treball conjunt entre l'Hospital Verge de la Cinta i aquestes empreses, així com l'Agència de Salut Pública de Catalunya, s'ha fet possible assolir aquest objectiu. Recordem que l'establiment disposa d'unes 170 places i se serveixen uns 60 menús diaris els dies laborables. A les Terres de l'Ebre actualment hi ha acreditacions diverses d'establiments que poden oferir menús mediterranis a més de 1.170 comensals diaris. Cal destacar la cafeteria-restaurant del campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, els dos albergs de la xarxa Xanascat, l'Escola d'Hostaleria i Turisme Via Magna i 7 restaurants, a més de la cafeteria de l'Hospital Verge de la Cinta, que va ser acreditada el passat dimecres.
Gràcies, Tere. Continuem ara anant cap al Canar. Des d'aquest municipi hem de destacar avui que la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania, en el marc del programa Nous Temps, Nous Reptes, engega diferents cursos de formació a través del projecte Reinventat, destinat a empreses i autònoms. Seran un total de 3 cursos sobre tècniques de venda, sobre xarxes socials i sobre introducció a la informàtica, cursos que als nostres micròfons comentava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro. L'escoltem.
Dins del programa Nous Temps, Nous Reptes vam engegar una línia de cursos en el projecte que anomenem Reinventat, que va destinat a empreses i autònoms, tant a la part dels treballadors que d'aquestes petites empreses que tenim, o grans, d'Alcanar, i als seus empresaris com a autònoms. Los cursos, los temes dels cursos van sortir a partir d'unes reunions que vam tindre amb diferents persones del món de l'empresa i del comerç d'Alcanar, i ara hem engegat tres cursos diferents, dos dels quals començaran el dia 17 de juliol, paral·lelament, un a la biblioteca Trinitari Fabregat i l'altre als serveis agraris. Hem adaptat els horaris també a les necessitats de les persones que en un principi van fer la seva preinscripció. Els cursos són un que s'anomena Tècniques de Venda, que serà de 20 hores, de les 8 a les 10 de la nit als serveis agraris, els dimarts, dimecres i dijous, i començarà el 17 de juliol. L'altre també de 20 hores i que també començarà el 17 de juliol és de xarxes socials, molt interessant en la vida, en l'actualitat, no?, que estem vivint, i sobretot per a les empreses vam pensar que era un dels que s'havia d'engegar inicialment. Este el durem a terme a la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar de 6 a 8 de la tarda, els dimarts, dimecres i dijous també.
Per últim, hi ha un tercer curs que en este cas es faria ja al mes de setembre, curs de 50 hores de durada d'introducció a la informàtica, que a les dependències de la biblioteca començarà el dia 10 de setembre i s'impartirà els dimarts i dijous de 8 a 10 de la tarda. Fins demà divendres 5 de juliol és obert el termini d'inscripcions per a aquests cursos. Les persones interessades s'hi poden inscriure o obtindre més informació trucant al telèfon de l'Ajuntament d'Alcanar al 977 73 20 13 demanant per Maria Fibla o per Daniela.
L'informatiu inútil.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta avui a l'Ametlla de Mar. Des d'allà destaquem avui que la regidoria de festes ja té tancat el calendari de projeccions del cicle de cinema a la fresca per en aquest estiu. Projeccions de pel·lícules d'estrena a l'aire lliure que gaudixen d'un important seguiment tant per part de la gent de la població autòctona com pels visitants que aquests dies passen les seues vacances a la població calera. Enguany, el cinema a la fresca inclourà també pel·lícules en versió original. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja té tancat el calendari de projeccions al cicle de cinema a la fresca, projeccions de pel·lícules d'estrena a l'aire lliure que gaudeixen d'un important seguiment tant per la gent de la població com pels visitants que passen les vacances a l'Ametlla de Mar. Aquest any, però, pensant en el públic estranger, a més de les 6 projeccions habituals, s'han programat 2 projeccions de pel·lícules en versió original i subtitulades. De fet, els cinèfils diuen que sempre és més atractiva la versió original i sentir les autèntiques veus dels actors protagonistes. Les projeccions habituals tindran lloc els dimarts i, com en els darrers anys, a la plaça del Mercat, a partir de les 10 de la nit, mentre que les pel·lícules en versió original es projectaran els divendres, també a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Bon Repòs. Eva de la Mó és la regidora de festes.
Pues bé, l'activitat ja ve sent tradicional durant els estius, és una activitat més que s'ofereix al turisme i a la població del poble, però hem volgut oferir una novetat, que és el passe de 2 pel·lícules en versió original i subtitulades, però també en la novetat de la ubicació d'aquestes 2 pel·lícules en versió original, que es farà des de la plaça del Bon Repòs, a la plaça de turisme, on hi ha turisme. Ens fa gràcia fer un canvi d'ubicació perquè creiem que pot ser un lloc molt adient per a possibles canvis futurs, però per ara passarem només les versions originals perquè no suposi cap trasbals i per si hi hagués algun problema doncs poder-ho evitar. L'altre passe de pel·lícules traduïdes al castellà seguiran sent a la plaça del Mercat. I bé, esperem que siguin de l'agrat de tothom i bueno, a disfrutar del cinema.
El cicle començarà el dia 9 de juliol amb la pel·lícula Iron Man 3. El dia 16 de juliol, Rompe Ralph. El 23 de juliol, Monsters University. El 2 d'agost, The Host, amb versió original. El 6 d'agost, la nova versió de Superman, L'home d'acer. El 13 d'agost, Els Becaris. El 16 d'agost, Oz, un món de fantasia, que serà en versió original. I la darrera projecció tindrà lloc el dia 20 d'agost, El Llanero Solitari.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant també de qüestions festives i en este cas anem cap a Santa Bàrbara per conèixer ja com es calfen motors de cara a les festes majors amb la celebració del Festival Revival. El proper dissabte, 6 de juliol, Santa Bàrbara començarà ja, com diem, a preparar les festes majors amb la ja popular Festa Revival que, com cada any, organitza el Club de Futbol Santa Bàrbara i que s'ha convertit ja en tot un clàssic a la població. Enguany, la festa se celebrarà dissabte 6 de juliol a partir de la mitjanit al Poliesportiu Municipal. L'entrada serà gratuïta i així ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Efectivament, Domènec, i és que després de desaparèixer el tradicional Ball de Quintos que s'organitzava previ a les festes majors, des de fa 10 anys el Club de Futbol Santa Bàrbara va prendre el relleu, celebrant amb el suport de l'Ajuntament el tradicional Festival Revival, on diferents DJs locals participen donant suport a aquesta iniciativa per contribuir a recaptar fons per al Club Planer. Amb aquesta festa també es tanca la temporada del club, que aquest any, i amb nova junta, es valora molt positivament, tal com ens explicava Eduard Roldán, un dels entrenadors.
Pues molt bé, la veritat, per ser el primer any de la nova junta, que pues, bueno, sempre teníem pues, els dubtes i com aniria això, la veritat, pues, estem molt, molt contents a tots els nivells, a nivell esportiu, que bueno, de certa manera és el de menys, pues, les coses anaven bé, hem tingut un campió de Lliga com ha estat l'Alivià, que ha fet una temporada magnífica, el primer equip que també pues, bueno, ha fet una temporada realment molt bona, ha acabat en la setena posició, que sincerament no és per posar pues, cap excusa, però hauria pogut incloure arribar més a llum, però una volta amb l'objectiu aconseguit de la salvació, pues, una miqueta amb baixar el peu de l'accelerador. El cadet ha quedat campió de la Copa Primavera i després també pues, bueno, tant l'altre Libi com Benjamí per Benjamí també molt bona temporada. I bueno, han fet actuacions importants, pues, bueno, com és el torneig, que de futbol base, el Vila de Santa Bàrbara, que també pues, ha sigut un èxit rotul, i pues, bueno, el femení, no em vull oblidar el femení, també ha fet una nova temporada i ha participat en un torneig prestigiós femení a França, o com no, pues, ara el campus de futbol, el primer campus, que hem tingut un èxit més gran del que m'esperava, més de quasi 40 inscrits, i que bueno, ja va començar la setmana passada i que va a ple rendiment. La veritat, la valoració és molt, molt, molt positiva, a nivell econòmic també hem acabat en benefici, cosa que en els temps que corren és quasi un miracle, no? Però bueno, intentant fer les coses el millor possible.
Per acabar, la temporada es celebrarà el proper dissabte amb el Festival Revival, en el que hi participaran tres DJs locals, que a més són jugadors del primer equip del Club de Futbol Santa Bàrbara i que amenitzaran amb música dels anys 80 i 90 i la darrera dècada fins la matinada, on començaran les sessions Techno House, la festa. Recordem que el festival començarà a les 12 de la nit a l'estadi municipal i l'entrada és gratuïta.
El divendres 5 de juliol arriba la segona gimcana enigmàtica de l'Aldea. La temàtica d'enguany és el Camí de Santiago. Es farà al barri de l'Hostal i tindrà el punt de sortida a l'Escrua. Aquesta gimcana tindrà un seguit de proves que els participants hauran de superar i així aniran lligant una història fins a arribar a l'enigma final. La concentració dels grups serà a 8:45 a l'Escrua. La sortida de la gimcana serà a les 10 de la nit. El premi és un sopar per al grup guanyador. Us podeu inscriure al casal de joves de l'Aldea. Telèfon 977 45 19 61 fins a l'1 de juliol. Admetrem un màxim de 12 grups d'entre 4 i 10 components.
Organitzat per l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Joventut i el casal de joves, amb la col·laboració de Quintos del 95.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I avui acabarem parlant de qüestions esportives. Per fer-ho, novament retornem a l'Ametlla de Mar, on ja hi ha tot un seguit d'activitats esportives organitzades per en aquest estiu i els seus caps de setmana. Enguany, el programa d'esdeveniments esportius aglutina diversos canvis. La primera novetat la trobem en l'Obert de Futbol Platja, que planteja d'unir l'Obert Júnior i el Sènior en un de sol, que tindrà lloc divendres 12 i dissabte 13 de juliol. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un any més s'han programat tot un seguit de cites esportives aquests caps de setmana d'estiu, per tant, un atractiu més al municipi per gaudir de l'esport a l'aire lliure. Enguany, el programa d'esdeveniments esportius aglutina diversos canvis. La primera novetat la trobem en l'obert de futbol platja, que planteja unir l'obert júnior i el sènior en un de sol, que tindrà lloc el divendres 12 i també el dissabte 13 de juliol. Les inscripcions ja estan obertes al complex esportiu municipal, al CEM La Cala. El preu de les inscripcions per als júniors és de 10 euros per jugador. Les inscripcions sèniors són 150 euros per equip. Els equips poden tenir un màxim de 10 jugadors. Escoltem Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Comptaran participants més joves, familiars dels participants més joves, tot el que són els jugadors propis del sènior i els espectadors que ja venien cada any a veure els diferents partits. Crec que el futbol platja és prou espectacular per a gaudir tant d'un partit dels més petits com d'un partit dels més grans i per tant convidem a tota la gent del poble i tota la gent que ens visita durant l'estiu a que s'apropi el cap de setmana del 12 i 13 de juliol a la platja de Pixavaques per a gaudir d'un espectacle únic a l'estiu.
La següent cita és el diumenge 21 de juliol a partir de les 6 de la tarda a la plaça Joan Miró, on monitors del CEM impartiran classes de Latino, Body Combat, Body Pump i Body Balance. El preu de les inscripcions és de 5 euros per sessió, els no abonats, i 15 euros tot inclòs, totes les sessions. Per als abonats al CEM és gratuït. La demostració de gimnàstica rítmica serà a l'agost, a la plaça Nova. La del mes de juliol es desplaça, per tant, al següent mes. Així, la cita serà diumenge 25 d'agost a partir de les 10:30 del vespre. Pel que fa al vòlei, enguany s'ha concentrat l'activitat en el torneig vòlei platja 4x4. Per tant, s'ha eliminat el torneig 2x2, que cada any comptava amb menys participants. D'aquesta manera, el torneig vòlei platja 4x4 serà dissabte 10 d'agost, tot el dia, a la platja de Sant Jordi d'Alfama. El preu de les inscripcions és de 10 euros pels abonats i 14 euros pels no abonats. Finalment, el dissabte 17 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, a la platja de l'Alguer tindrà lloc l'Aqualó. Aquest any, aquesta prova, que consisteix en una cursa a peu de 2.500 metres, 1.000 metres nedant i 2.500 metres més a peu, comptarà amb el patrocini del grup Balfegó. El preu de les inscripcions és de 12 euros per abonats i federats i 15 euros pels no abonats.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuem durant aquest matí encara en presència d'alguns núvols baixos cada cop més trencats cap a la Catalunya central, també alguns prop del litoral i comarques del nord-est, però la resta, un sol que s'imposa i amb unes temperatures que ja a primera hora del matí s'ha notat una miqueta aquest ascens del termòmetre, sobretot prop de la costa, i així continuarà pujant alt les temperatures. Situació d'estabilitat, màximes avui semblants a un pèl més altes, tornarem a repetir aquests valors prop dels 34-35 graus cap a ponent, cap a les Terres de l'Ebre, i valors entre aquests 29-30 graus a molts territori. La situació marcada per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral, també la tramuntana que bufa cap a l'Empordà, i això farà que a la tarda tinguem aquests núvols baixos afectant la costa central nord de la Costa Daurada, a la resta sol, i fins i tot deixem enrere ja les nuvolades i els ruixats dels darrers dies que han afectat el Pirineu. Avui un dia més assolellat en aquest sector, i aquesta és la tendència de cara als propers dies, un divendres i un cap de setmana d'estabilitat, de sol i de temperatures que tiraran cap amunt.
I amb l'ullada que cada dia fem a la previsió meteorològica, arribem ja al punt i final, a l'hora de dir adeu i tancar aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dijous 4 de juliol, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat Domènec Endemal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda, com cada dia, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal a l'hora de la informació i emplaçar-vos a la nova cita informativa que, si desitgeu, compartirem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.